Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Segona ciutat de Catalunya que aporta més usuaris a la xarxa de Rodalies. Gairebé 29.000 viatgers agafen el tren cada dia en una de les tres estacions de Renfe que hi ha al municipi. El portaveu de la companyia, Antonio Carmona, ho ha avançat avui en una entrevista al magazín El Matí d'aquesta emissora.
Amb el servei que estem prestant actualment, si ho deixem, el viatger segueix confiant en nosaltres i les xifres així ho constaten. Aquí estem parlant d'una mitjana d'aforament diari, però les xifres absolutes també certifiquen aquest creixement continu dels últims anys a Rodalies de Catalunya. La línia R4, ara mateix la més utilitzada, però estem parlant de Sabadell com la població de fora de Barcelona amb més volum de viatgers a Rodalies de Catalunya.
L'aportació de la ciutat, on l'estació amb més usuaris diaris dels últims mesos és Sabadell Nord, amb més d'11.700, ha situat la línia R4 de Rodalies, que fa el trajecte Manresa-Barcelona passant per Sabadell, com la més utilitzada de tota la xarxa, amb més de 134.000 passatgers cada dia. És dimarts 9 de juliol. Arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Formes al Parc Taulí. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Els diferents edificis de la Corporació Sanitària se sotmetran en els pròxims mesos a obres de millora. El director d'Economia i Serveis Generals del Taulí, Francesc Luque, ha destacat per què s'aprofita l'època estival per fer aquests treballs.
Últimament ens baixa menys, perquè últimament sembla que la pressió assistencial és durant tot l'any, però els únics mesos que realment podem fer aquestes obres són a l'estiu. I llavors hem d'aprofitar doncs, per millorar i reformar les plantes que tenim. En aquest moment tenim 16 plantes al Taulí. Quan acabem de construir les dues que estem fent a sobre d'Oriència seran 18 plantes i està clar que si les volem mantenir reformades doncs hem de tancar entre 2 i 3 plantes cada 6 anys.
L'actuació que s'engegarà de forma més immediata és la reforma integral de les sales de reanimació postanestèsia.
El Sabadell reforça les posicions d'atac.
Ho fa gràcies a l'extrem basc Gurgi Oteo, de 22 anys, que es converteix en el segon fitxatge del centre d'esports després del porter Ian Mackay per la temporada 2019-2020.
La bassa torna a ser l'escenari del Mollet per l'esclerosi múltiple.
El pròxim diumenge a les 12 del migdia el recinte acollirà un salt massiu per visualitzar aquesta malaltia i recaptar diners per la seva investigació. El Sala repetirà la resta de piscines municipals, així com també a les del Club Natació, el tennis o el cercle.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps amb la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. De cara a aquestes pròximes hores mantindrem el temps insegur a diversos sectors del territori, tot i que a hores d'ara les clarianes han anat guanyant terreny i s'imposa el sol a bona part del país, només amb alguns núvols a les comarques de Girona. Malgrat això, al llarg de la tarda les nuvolades de nou guanyaran terreny, sobretot al Pirineu, al Prepirineu i especialment a l'est del territori. En aquest sector, els xàfecs podrien ser d'intensitat forta durant aquestes pròximes hores i també podran anar acompanyats de calamarsa o pedra i de ratxes fortes de vent. A la resta del país, domini del sol, però amb alguns intervals de núvols i també fins i tot amb la possibilitat d'algun ruixat de caràcter molt més aïllat, però a la zona del prelitoral. Avui la temperatura ja quedarà més baixa arreu del país, màximes que com a molt arribaran fins als 30-31 graus a la zona del litoral. Demà, dia més tranquil, marcat pel sol, algun núvol baix a primera hora a punts del litoral central i també a la tarda amb el creixement d'algunes nuvolades i la possibilitat d'algun ruixat local a la zona del Pirineu, davant amb temperatures que al centre del dia ja tendiran a pujar lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens interessem per com funciona a aquesta hora el transport públic. Una informació que ens acosta el Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, està interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1. Consulteu les alternatives al web i a l'app de TMB. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa a les incidències a les carreteres catalanes, la més destacada es produeix a aquesta hora l'autovia A2 a l'altura de Sant Andreu de la Barca en direcció a Lleida. En aquest punt hi ha un carril tallat a conseqüència d'unes obres que s'hi estan fent i això provoca 3 quilòmetres de retencions. D'altra banda, a l'AP7, a la Jonquera, un vehicle avariat provoca també circulació intensa en direcció a França durant mig quilòmetre. I a la B10, a la Ronda Litoral, hi ha algunes retencions a aquesta hora per anar cap al Nus de la Trinitat.
La notícia del dia.
Sabadell és la població de fora de Barcelona amb més volum de viatgers de Rodalies a Catalunya, amb pràcticament 29.000 usuaris diaris. Una realitat que és fruit de les bones xifres que registren les tres estacions sabadellenques i el fet que la línia R4, la que passa per Sabadell, és la més utilitzada a Catalunya per darrere, per davant, volíem dir, de la R2 i la R1. Així ho posen de manifest les dades que l'ens ferroviari ha fet públiques relatives a l'any passat, Pere.
L'estació que capitaneja el llistat d'usuaris que es registren a Sabadell és Sabadell Nord, amb 11.702 passatgers diaris, cosa que suposa un 21% més de viatgers que l'any passat. Per darrere hi ha Sabadell Centre, que compta amb una mitjana de 10.924 usuaris cada dia, un 12% menys que en el mateix període de l'any passat. Un descens en el volum de passatgers que es deu a les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació i que ha provocat un traspàs de passatgers, segons assegura Antonio Carmona, que és portaveu de Renfe Catalunya.
Arran de les obres que es van fer a Sabadell Centre, hi ha hagut un traspàs de viatgers de Sabadell cap a Sabadell Nord. Eren 10.000, més de 10.000 clients, sí que per una mica respecte l'aforament de 2016, però és degut a això, a aquestes obres que van permetre dotar d'accessibilitat a aquesta estació.
En aquest cas, a l'estació de Sabadell Nord també s'hi suma la presència de la parada de ferrocarrils de la Generalitat, que porta el mateix nom i que actua com a intercanviador entre totes dues línies. Una realitat que, assegura Carmona, fomenta les sinergies entre totes dues companyies i camina cap a la promoció del transport públic.
També, per suposat, aquí amb ferrocarrils i que hem d'intentar pujar els més clients possibles perquè el nostre, el que volem treure és cotxes de la carretera. I són transports fiables, ràpids i còmodes.
La tercera estació que Renfe té a Sabadell, la de Renfe Sud, també ha incrementat el volum d'usuaris diaris en un 16,5%, però les xifres globals són més baixes i se situen al voltant dels 6.000 passatgers.
I no deixem encara la informació relacionada amb la mobilitat, perquè la informació als usuaris de l'estació d'autobusos es reforça, així ho ha assegurat Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme. Ho ha dit aquest migdia des de la mateixa estació.
Hem detectat una sèrie de deficiències de les que havíem planificat des del principi i les hem actualitzat per donar més informació. En aquest moment hem implementat un servei de dues persones per donar tota la informació que s'ha de donar per derivar els ciutadans cap a les estacions que han d'agafar i bàsicament aquest servei estaria implementat des de les 6 del matí fins a les 10 de la nit.
Un servei que es realitza conjuntament amb la companyia d'autobusos de Sabadell, la TUS. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La Generalitat només s'encarrega de les obres, per tant, el flux d'usuaris és responsabilitat de l'Ajuntament, que repartirà fullets informatius. Per conèixer quins desplaçaments realitzen els passatgers, Rodríguez explica també que estan fent enquestes als usuaris.
Hem implementat un recurs propi i per tirar butlletes d'informació, 4.000, i es donaran als punts d'informació, així també com es fa una petita enquesta als ciutadans que van preguntant per saber quins són els fluxos i cap a on venen de diferents llocs de la població del Vallès i cap a quina estació anirien.
I aquestes dades diuen que el 60% d'usuaris provenen de l'estació de Renfe i el 40% d'autobusos interurbans. Després, el 90% agafen autobusos interurbans i el 10% busos urbans. Un dels punts que més preocupació va generar al començar les obres, pel que fa al trànsit rodat, era el carrer Estació, però l'Ajuntament no ha recollit cap incidència al respecte.
El Parc Taulí iniciarà el pròxim divendres la reforma de les sales de reanimació postanestèsia. La intervenció, que s'allargarà fins a la primera setmana de setembre, obligarà a habilitar dos quiròfans per rebre els pacients acabats d'operar abans de posar-los a planta. El director d'Economia i Serveis Generals del Taulí, Francesc Luque, ha detallat en què consistiran les obres que suposaran un canvi integral d'aquest espai.
Atacarem el sistema de climatització, el sostre, les parets, el terra, tot el mobiliari serà nou, col·locarem portes que siguin automàtiques, perquè així també els portalliteres, on ara d'entrar i treure llits és més fàcil, i també tot el tema de l'electrònica. Tindrem una centraleta on tots els dispositius que diuen les constants vitals del pacient estaran totes centralitzades en una centraleta.
Aquesta millora, però, no serà l'única que es faran als diferents edificis de la Corporació Sanitària durant els pròxims mesos.
Així és, a més de la rehabilitació integral de l'URPA, com es coneixen les sales postanestèsia al Taulí, aquest mes de juliol és previst que es posi en marxa el gruix dels treballs per aixecar les dues plantes noves del bloc d'urgències. En les últimes hores, les obres s'han focalitzat en els micropilotatges, però un cop acabats, els operaris començaran amb l'ampliació del mòdul actual. Francesc Luque.
En els propers 3 mesos veurem com ja tenim comencem a edificar l'estructura i tindrem les dues plantes ja pues, treballades i això es veurà de seguida. Ara ja hem acabat els micros, han acabat en el temps que esperàvem amb la nova empresa que va guanyar el concurs i la veritat és que ha anat tot bastant bé. Hem hagut de suportar soroll, està clar, dintre d'urgències, però ja s'ha acabat aquest soroll i la part que anem a fer ara doncs jo crec que molestarem molt menys a urgències.
El projecte preveu la construcció de dues plantes que acolliran una setantena de llits per pacients de curta estada. L'objectiu és evitar la imatge de persones pendents d'un ingrés pels passadissos. És previst que les obres d'ampliació de les urgències, amb un cost al voltant dels 4 milions d'euros, estiguin enllestides el juliol de l'any vinent.
I més places i més obres. En aquest cas parlem de la plaça Fidel Renom, que només renovarà el paviment de cautxú de l'àrea de jocs infantils. El projecte de remodelació de tot l'espai, que es va anunciar ara fa un any, ha quedat en suspens perquè l'empresa que havia d'executar les obres ha entrat en concurs de creditors. De moment no hi ha cap data prevista per tornar a engegar el projecte, Pere.
Aquest contemplava l'adhesió de la plaça d'un terreny adjacent adquirit per l'Ajuntament fa un any. Amb aquest nou espai, la superfície de l'equipament havia de créixer un 34% i es volia aprofitar per igualar el seu terreny de manera que tots els jocs infantils estiguessin en plataforma única amb pendents inferiors als 3,5 graus. El projecte també preveia implantar nous jocs inclusius per a infants amb capacitats diverses i millorar l'enllumenat i l'arbrat de la plaça. En total s'hi havien de destinar 265.000 euros. Ara l'accés a la plaça està tancat fins l'11 de juliol, però només per reparar el paviment de cautxú de colors que hi ha instal·lat a l'àrea de jocs infantils.
Al punt de 3:15, un centenar de persones protesten davant de l'Ajuntament de Sabadell contra la violació múltiple de Manresa.
Els regidors del consistori s'han sumat a la concentració convocada per diversos col·lectius. Noemí Zafra, del Cercle Republicà, va ser l'encarregada de llegir el manifest.
Exigim respecte, prou agressions. Des d'aquí diem ben alt, germana, jo sí que et crec. Exigim respecte, prou agressions. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
Els fets haurien tingut lloc el 2016, quan la víctima tenia 14 anys. En la seva declaració, el jutjat assegurava que es va sentir intimidada i apuntava que podria haver estat drogada pels agressors acusats d'abús sexual i no agressió.
La bandera saragüí ja penja de la façana de l'Ajuntament.
Si estarà fins divendres, coincidint amb l'arribada dels infants sarauís que passaran l'estiu a la ciutat amb famílies d'acollida en el marc del programa Vacances en Pau. Pol Gibert és portaveu del govern.
És l'aprovació de la col·locació de la bandera saragüí a la façana de l'edifici. Com bé sabeu, aquesta setmana tenim els nens saharauis que venen al programa de Vacances en Pau, venen cap a Sabadell, ja van a ser oficial el dia 10 de juliol, si no recordo malament, i el que s'ha aprovat avui en tota la porta és que durant aquesta setmana que estan aquí els nens saharauis, doncs hi hagi la bandera saharaui a la façana de l'Ajuntament.
Precisament els regidors del consistori faran la tradicional rebuda institucional d'aquests infants al Saló de Plens demà a la tarda, a partir de les 6.
Detingut un jove de 19 anys a Torre Romeu per presumpte tràfic de drogues.
La policia municipal l'ha arrestat aquesta mitjanit amb 100 grams de xix a l'interior del seu vehicle, interceptat al carrer Sau del barri.
I Academ Justícia afirma que està treballant per solucionar els problemes de climatització dels jutjats de Sabadell.
En les últimes setmanes, l'edifici de l'ESMA s'hi ha registrat temperatures per sobre dels 38 graus, perquè un dels aparells de refrigeració estava espatllat. Una situació que ha obligat a reduir l'horari de treball per garantir la salut dels treballadors i els usuaris.
Les cançons seran sempre nostres. L'espectacle d'Arnau Tordera i Magí Canyelles no fallarà aquesta nit al Fresc Festival. Per si l'aparició de pluja podia dificultar la realització de la funció, l'organització ha decidit assegurar la cita i per això trasllada a l'Auditori 3 de l'Espai Cultura l'esdeveniment, al mateix recinte de l'amfiteatre. Per tant, aquest vespre, tothom qui té entrada podrà gaudir a partir de 2:15 del vespre d'aquest espectacle guardonat amb el Premi 3 a Rebull 2018 al millor projecte de producció musical en cultura popular i tradicional. I amb aquest apunt cultural arribem al moment de repassar altres informacions més enllà de la ciutat. I comencem amb un parell de notícies d'última hora. La Fiscalia demana 1 any i 8 mesos d'inhabilitació per al president Quim Torra per desobediència a la Junta Electoral Central en relació a la retirada dels llaços grocs i pancartes durant les passades eleccions municipals.
També reclama una multa de 30.000 euros per a Torra. El fiscal constata que va decidir desatendre la primera instrucció de la GEC, tot i la seva claredat, presentant un escrit de reconsideració. Així mateix afegeix que va desatendre obertament un segon pronunciament i va evidenciar el seu menyspreu a acatar l'ordre, substituint la pancarta amb el llaç groc per una altra, igual amb un llaç blanc.
El judici a l'Audiència Nacional contra Trapero i l'excúpula dels Mossos començarà el pròxim 20 de gener.
La secció primera de la sala penal jutjarà l'exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero, l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat, César Puig, l'exdirector del cos, Pere Soler, i la intendent Teresa Laplana per delictes de rebel·lió i sedició suposadament comesos en els fets del 20 i 21 de setembre de 2017 durant el registre de la Conselleria d'Economia i també durant la jornada de l'1 d'octubre. La Fiscalia acusa Trapero, Puig i Soler del delicte de rebel·lió i la plana de sedició.
La Guàrdia Civil entra al Palau de la Generalitat i als Departaments de Treball i d'Acció Exterior per recollir més informació sobre l'1 d'octubre.
Ho fa d'acord amb l'ordre dictada pel jutjat d'instrucció número 13 que investiga la celebració del referèndum. Aquest jutjat processa una trentena d'investigats per malversació, desobediència, falsedat, revelació de secrets i prevaricació per l'organització de l'1 d'octubre.
I un informe internacional avala la tesi que el judici del procés és una causa general de caràcter polític.
International Trial Watch ha presentat avui les conclusions de l'estudi del judici. Els seus responsables asseguren que el procediment ha suposat la repressió d'exercici de drets fonamentals i d'idees polítiques. El judici del procés, amb 12 líders independentistes encausats, 9 dels quals es troben a la presó, continua a l'espera de sentència.
I tanquem el bloc dedicat a l'1 d'octubre per explicar-vos que almenys una persona ha mort pels forts aiguats de Navarra.
La pitjor part se l'han dut les localitats de Olite, Pueyo i Tafalla, que han patit inundacions pel desbordament dels rius Cidacos i Sant Zoain. En aquest punt, les pluges han superat els 100 litres per metre quadrat. L'acumulació d'aigua ha provocat afectacions en diverses carreteres, així com també en la circulació de trens a la zona.
Presó sense fiança per a 3 joves investigats per una presumpta violació en grup a Cambrils.
Els fets haurien tingut lloc al matí del 24 de juny en un domicili de Cambrils, segons ha avançat el Diari de Tarragona. La noia hauria anat a casa d'un dels suposats agressors amb un grup de persones després d'una festa i un altre dels empresonats hauria intimat amb ella. Segons explica el mitjà tarragoní, tots dos haurien anat a un dormitori on minuts després hi hauria entrat un altre dels acusats. Hauria estat aleshores quan haurien comès les agressions i poc després s'hauria afegit el tercer presumpte violador.
I Pedro Sánchez i Pablo Iglesias es reuneixen avui per explorar un possible acord d'investidura.
Catalunya i l'entrada dels ministres de Podem a l'executiu són els principals esculls de la negociació a 2 setmanes de la votació. Sánchez presentarà a Iglesias un document de 38 pàgines amb els principals eixos del programa, però continua tancat en banda un govern de coalició. El debat d'investidura tindrà lloc els dies 22 i 23 de juliol.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil. O com vaig pagar una paella Terminis, també amb el mòbil. O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Em preocupen els meus pares. Amb la seva edat ja necessiten ajuda.
Tenia el mateix problema fins que vaig conèixer els centres Vallesol. Em vaig informar al 93 747 90 49 i tot i que n'hi havia d'altres més econòmics, cap amb l'experiència i els serveis de Vallesol. Ara estic tranquil·la perquè vaig escollir els millors.
Vallesol, centre residencial a Barberà del Vallès. Informis al 93 747 90 49 o a vallesol.es.
Per als pares i mares que tenen els nens i les nenes més guapos del món, arriben les rebaixes Set a Sabadell, amb descomptes de fins a un 70% a la roba més divertida, elegant i bonica, des de 0 a 14 anys. No oblidis, en Set a Sabadell fins a un 70% de descompte en moda infantil. I si dius que has sentit aquest anunci, tindràs un regal especial. Aquesta és la generació Set. Set a Sabadell, al passeig de la plaça Major número 44.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Anem a la informació esportiva. Jurgi Oteo arriba a la nova Creu Alta per reforçar l'atac del centre d'esports. Malgrat la seva joventut, només 22 anys, l'extrem basc acumula força experiència a segona B amb el filial de l'Atlètic i el Baracaldo. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Núria. Per primer cop, Oteo es decideix a sortir fora del seu entorn més proper i fa un pas a la seva carrera fitxant per l'equip d'Antonio Hidalgo. Javi Beltrán, periodista de Ser Bilbao i del diari AS, creu que la seva tria no és una casualitat.
Cuando el Atleti lo volvió a fichar, tuvo ofertas para marchar de varios, tuvo ofertas de varios filiales, entre ellos el del Betis, Villarreal, que lo querían porque es un jugador con mucha proyección, y sí que está bastante apegado a su entorno, a su familia, pero creo que ya ha madurado bastante y ahora mismo le va a venir muy bien salir fuera de casa. Además, como dices tú, un equipo histórico, y de hecho, por ejemplo, el Rayo Majadahonda le quería también, y se ha decidido con el Sabadell es precisamente porque él ve posibilidades de que el Sabadell pueda subir a segunda y él subir también a segunda con el Sabadell.
Enguany, Oteo va començar la temporada amb l'Atlètic, però a causa de la forta competència en la posició d'extrem no va poder gaudir de gaires minuts. Cedit al Baracaldo en el mercat d'hivern, el nou fitxatge arlequinat va anar de menys a més i va acabar sent titular en els play-off descents contra l'Hèrcules. Oteo es converteix així en la segona incorporació d'un Sabadell que no atura màquines i en les pròximes hores podrien haver-hi més novetats. I un apunt més, Núria, relacionat amb el centre d'esports, el club presentarà també aviat el nou entrenador del filial. Es tracta de Nacor Bueno, exfutbolista i actual regidor d'esports de Castellà del Vallès i que arribarà per substituir Pablo Becerril.
I encara en futbol, però en aquest cas en futbol platja, la sabadellenca Maria Jopons es va haver de conformar amb el subcampionat de la Copa Europea d'aquest esport. La selecció espanyola es va quedar a mig camí de completar la remuntada, caient finalment per un ajustat 3-2 davant Rússia.
La mala fortuna va fer acte de presència sobre la sorra de Nazaré, Portugal, ja que el combinat estatal es va topar fins en 4 ocasions amb els pals. Pons, la portera local, admet que tot plegat va afectar psicològicament en l'equip.
Vam ser 3-0, després 3-1, 3-2. I no és que es desmotivés, no, l'equip, el que passa que és un equip molt potent i clar, veus que la pilota no entra, que tens ocasions, tres pilotes a la fusta i després dos xuts, dos gols, no? I costa, i sabíem que costaria molt remuntar. I sense voler, potser van baixar una mica els braços, no? Però l'equip ho va intentar fins al final i això es va veure al resultat final.
Malgrat haver aconseguit la victòria prèviament contra la República Txeca i contra Suïssa, les de Christian Méndez van acabar tenint el mateix desenllaç que en l'última edició de la Copa Europea, és a dir, subcampiones. Pons, per cert, va ser titular en els 3 partits de la competició.
La selecció masculina de waterpolo ja és a Corea, preparada per afrontar el Mundial de Gwangju. Dos jugadors del club, Sergi Cabanas i Edu Lorrio, han viatjat amb l'expedició. De la seva banda, l'equip femení viatja demà amb 3 representants de l'Astralpool,
que són la portera Laura Ester, Judit Forca i Maika Garcia, que ahir es va confirmar la seva convocatòria un cop superada la lesió a la mà dreta que la va obligar a passar pel quiròfan. La boia del Natació Sabadell explica que no podia fallar la cita i més després d'haver renunciat a anar a l'últim Mundial.
Estic molt contenta amb l'equip, estic contenta amb les companyes, amb l'estaf, i crec que portem un bon treball. I clar, per mi era decepció no poder anar a aquest Mundial. És cert que després d'haver renunciat fa 2 anys i després de tota la preparació que portem darrere i això, i l'objectiu pròxim que també és Tòquio, pues el no poder estar i lluitar per aquesta plaça olímpica i aquest or, està clar, pues em feia una mica de... bueno, em donava tristesa.
La gran absent en el vestidor de la selecció espanyola serà Mati Ortiz, per decisió tècnica de Miki Oka. A aquest fet s'hi ha referit García.
Va ser dur, la veritat, em va sorprendre moltíssim. I, bueno, és algo que jo, parlant amb ella també i amb altres companyes, al final és algo que ens arribarà a totes, que és important això, preparar-nos per aquest moment, de saber valorar tot el que hem tingut gràcies al waterpolo. I, bueno, al final, de decisions tècniques és que no forma part d'ella ni de nosaltres. Simplement, bueno, és algo que, com ja he dit, el waterpolo canvia i al final les generacions també pugen i pugen amb força, i és el bo pel waterpolo també, que segueixi havent waterpolo i que estigui en un bon nivell.
Recordar també que una altra jugadora de l'Astralpool, Sílvia Morell, està convocada pel Waterpolo Beach, una modalitat d'aquest esport que s'introdueix a Guangzhou.
I en ciclisme de muntanya, Mercè Pacios va recuperant a poc a poc les bones sensacions en cada novena classificada a la Envy Race, corresponent a la segona prova de l'Alpine Cup disputada en el massís de Montblanc.
Una cursa molt exigent que, recordem, en categoria femenina reduïa la meitat respecte a la masculina. En total, la sabadellenca va haver de recórrer 70 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell. La ciclista local admet que no va acabar de gaudir de la prova francesa en tenir el record de les últimes caigudes.
Anava baixant amb bastant de... o sigui, m'he obsessionat. Llavors anava amb bastant de por i bueno, però mica en mica anava avançant la cursa, però anava notant que la confiança tornava una mica, no? Però, clar, això vol dir que em passava una noia i no lluitava com per que no em passés. Que això va ser com molt estrany, però necessitava, bueno, això va acabar bé.
Recordem que la temporada de Pacios ha estat marcada per les lesions i, de fet, l'última va arribar en la primera prova d'aquesta Alpine Cup, emmarcada dins les Marathon Series de BTT.
Afegim un parell de punts més abans d'abandonar la informació esportiva i comencem parlant de futbol, perquè Neto ha estat presentat avui al Camp Nou.
El porter brasiler ha anat a la botiga del Barça per fer-se la tradicional fotografia amb l'escut i després ha firmat el contracte que el vincularà amb el club blaugrana per als pròxims 4 anys.
I Sergio Escariolo ha donat a conèixer la llista de convocats amb la selecció espanyola per al Mundial de Bàsquet.
Destaquen les absències de Mirotic, recentment fitxat pel Barça, Sergio Rodríguez i Ibaka, que se sumen a la de Pau Gasol per lesió. El Mundial se celebra a la Xina, començarà el pròxim 31 d'agost i s'allargarà fins al 15 de setembre.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
La contraportada.
Finalitzada del Notícies Migdia, Sabadell participarà a la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple aquest diumenge en 5 piscines de la ciutat. Aquest any s'arriba a la 26a edició de l'activitat solidària, que pretén recaptar diners per lluitar contra una malaltia neurològica que afecta 9.000 persones a Catalunya. Com ja és tradició, una de les activitats més destacades és el salt conjunt a l'aigua, que en el cas de Sabadell es farà a la bassa a les 12 del migdia.
I a part de la bassa, les piscines Joan Serra, el Club Natació, el Club de Tenis i el Cercle Sabadellès s'han sumat un any més a la iniciativa organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple. Aquest any es vol dedicar la campanya a assenyalar que la malaltia afecta de forma diferent cada persona. Per això la bategen també com la malaltia de les mil cares, ho explica la regidora de Salut, Sònia Sada.
Aquest any la Fundació Esclerosi Múltiple fa èmfasi en el concepte de la malaltia de les mil cares. No tothom té els mateixos símptomes i, a més, hi ha diferents tipus i evolucions de la malaltia. I no obstant, hi ha símptomes que són més freqüents i, de fet, hi ha un de comú entre tots, que és la fatiga.
Tots els recintes esportius posaran espais per vendre els productes de la campanya, tovalloles, samarretes, gorres i bosses de mà, de manera que tots els diners recaptats aniran a la Fundació Esclerosi Múltiple. De forma més original, el Tenis Sabadell destinarà 50 cèntims al projecte per cada eix que els jugadors de tenis i pàdel facin durant la jornada. La regidora d'Esports, Laura Reyes, ha animat a tota la ciutadania a mullar-se per l'esclerosi.
Vull animar tothom a que participi. Volem que Sabadell es mulli per l'esclerosi. Ens volem mullar a favor de les 7.500 persones de Catalunya que pateixen aquesta enfermetat, a les seves famílies, i que segur que persones de Sabadell que pateixen aquesta malaltia també ens ho podran agrair i fer-nos costat i estar amb nosaltres.
L'esclerosi és la malaltia neurològica més comuna entre les persones joves de 20 a 40 anys.
Doncs amb aquesta activitat solidària que tindrà lloc diumenge, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a les xarxes socials. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.